Activada l'alerta per calor molt intensa demà, sobretot a Lleida i la Garrotxa, però no us penseu que la resta ens ho estalviarem. Bona tarda a tothom, són les 8.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
Anar-se mullant i fer córrer l'aire, però ja dic, la roba i això és molt, i beure molta aigua.
Les poques solucions que ens queden, de veritat, les de veritat. Estem en una situació molt escalfada, aquí i arreu. L'ONU confirma que la setmana passada es va batre el rècord de calor global, vol dir a tot arreu, rècord tant a la Terra com al mar, amb temperatures mai vistes, amb onades de calor a pràcticament tot el planeta i amb pèrdua de gel sense precedents a l'Antàrtida. Sumat tot això és com per posar-se a tremolar, i no precisament de frescor. I ja no és només d'aquest any. Gairebé hi va haver 1.800 morts a Catalunya per les onades de calor, les altres les de l'estiu passat. Més de 61.000 a tota Europa. I mentrestant, també temperatura alta a Estrasburg.
Nos collègues députés Carles Puigdemont et Toni Comín n'ont pas rejoint Strasbourg.
Aquest és un eurodiputat cors, François Alfonsi, que denuncia davant de Metsola, la presidenta de l'Europarlament, l'absència de Puigdemont i Comín, com sentíem, diu que malmet la vida democràtica del Parlament Europeu.
Tots dos no han anat a Estrasburg pel risc de ser detinguts, vist la resposta ambigua de l'Eurocambra sobre la immunitat de desplaçament.
També temperatura que s'endevina alta, quan no molt alta, a la campanya espanyola.
Amb el cara a cara televisiu entre Sánchez i Feijó aquesta nit, l'únic debat dels candidats del PSOE i el PP, i que es torna a fer després de 8 anys.
I resulta que també hi va haver un altre cara a cara.
Perquè el Kremlin assegura que Putin es va reunir amb el cap de Wagner 5 dies després de la rebel·lió.
Aquell dia, Prigojin potser va haver de vigilar què li oferien de menjar. Un avís que també hem rebut nosaltres.
Sí, alerta per un lot de galetes que té burundanga i que pot produir al·lucinacions.
Això en un dia trist perquè ens ha deixat la història.
Ha mort la historiadora Núria Sales, filla de l'escriptor Joan Sales, experta en Mossos d'Esquadra dels segles XVI i XVII i institucions catalanes.
I és gairebé una institució, això. És el Premi Cerverí.
A la millor lletra de cançó ja tenim els 8 finalistes.
Coneixem molta gent.
Llevar-nos cada matí, de Pau Vallvé.
No en vull saber res.
Coti per Coti, de Detalles.
Tu que jo, que avui que fem...
Xiu-xiuets, de Venus.
Doncs la meva mà i no se cansa.
La Sala Oberta, de Miquel Serra.
Casa nostra és un lloc tan...
Les coses que no m'agraden de tu, de Soc un bohemio.
Soc un podrit en un lloc avorrit, maquillo...
Jugular, de Triquell.
Nígols en formes rares.
Fotogrames, de Desousa.
Damunt ses nostres cares de preocupats.
Molt bé, no sé si hem d'estar preocupats pel trànsit, Celia Quintana. Algun candidat d'aquestes músiques? T'ha agradat alguna? O t'agafo aquí ara?
A mi m'agrada tota la música, Kilian, tota.
Molt bé. I les carreteres?
Doncs mira, aquesta hora s'està circulant força bé, però malauradament hem de sumar una nova víctima mortal, perquè a quarts de 6 d'aquesta tarda hi ha hagut un xoc frontal de dos turismes a la C12, al Fes, al Segrià, i amb ara el conductor d'un dels turismes. A la resta, només destacar que hi ha tallada ara la GI531 a Sant Martí de Llémena, i és perquè s'està retirant un camió accidentat.
Cèlia, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A tu.
Fotogrames dins el meu cor. Fotogrames de tu i jo.
8:04, i si hem de fer un fotograma de la realitat en aquests moments, és calor, calor i calor. Podem dir una altra cosa quan ens diuen temperatures, imagineu-vos d'escoltar això i més que imaginar, de sentir-ho, imaginar, de notar-ho, temperatures de fins a 40 o 41 graus. Aquesta és la previsió meteorològica per demà, en què es preveu arribar a aquests pics de temperatura durant aquesta calorada. I per això Protecció Civil ha activat l'alerta per calor molt intensa a bona part del país. I avui, en aquest informatiu d'estiu, que podrem estar amb vosaltres fins a finals d'aquest mes, parlarem d'això en començar i d'allà on es preveu que la calor serà més intensa, Gonçal Calvo, que és concretament a Lleida i a la Garrotxa, m'està dient durant la tarda, no?
Sí, però en l'última actualització, Kilian, s'hi ha afegit l'Alt Empordà.
L'Alt Empordà també.
Sí, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor serà molt forta a bona part de Catalunya, sobretot a la meitat nord, i més suau a les Terres de l'Ebre, Tarragona i a la costa de Barcelona. El rècord oficial de temperatura a Catalunya, atents per demà, a veure si supera o no, és de 43,8 graus registrats a Alcarràs, al Segrià, el juny del 2019.
43,8.
Ja és el rècord oficial.
Ja ens hi fixarem demà que passa. Una calor que les nits no afluixarà, que és una cosa no precisament positiva.
Sí, i això, per això s'ha emès un avís de calor nocturna intensa a tot el litoral i perlitoral. En aquest cas, a les costes dormirà pitjor. La calor s'allargarà fins dimecres. Tècnicament, però, encara Kilian no es pot dir que estem en una onada de calor, perquè per fer-ho cal que hi hagi 3 dies seguits de temperatures altes.
I clar, no els portem encara. Demà en portarem dos. I el tercer potser ja no hi arribarem. Molt bé, amb aquesta calor cal extremar, és una evidència, les precaucions.
Sí, sobretot cal minimitzar les activitats a l'aire lliure i durant les hores del migdia. Cal estar molt atents a les persones grans, als infants i als malalts crònics, que han d'estar hidratats correctament. Des de l'Hospital Clínic de Barcelona, la internista d'urgències Elisenda Gómez adverteix que alguns símptomes previs dels cops de calor poden passar desapercebuts. I per això recomana estar alerta a aquestes situacions.
Confusió, que la persona cau, tremolors, mal de cap, irritabilitat, això és molt important, a vegades convulsions, a nivell respiratori, doncs una sensació de manca d'aire, i a nivell cardiovascular, doncs hipotensió, ja dic, taquicàrdia, i a nivell digestiu, doncs mal de panxa, nàusees, vòmits, diarrea.
I davant d'aquests símptomes, doncs cal hidratar-se, refrigerar la casa o aplicar tovalloles mullades al cos per baixar la temperatura.
Dèiem Garrotxa, a l'Empordà, que és el que s'havia afegit, i Lleida, eh?
Sí, bona part de les comarques de Lleida.
Això és Lleida. Aquí les piscines municipals estaven avui plenes de gom a gom per mirar de combatre la calor. Dins de l'aigua sembla que no en faci tanta, però demà encara n'hi farà més, dins i fora de l'aigua. S'hi superaran els 40 graus que ara comentàvem i la Paeria ha decidit ampliar la xarxa de refugis climàtics. Lleida, Roger Segura, quins equipaments s'incorporen?
Doncs les 16 llars de jubilats que s'afegeixen als centres cívics i equipaments municipals. En total, la ciutadania disposarà d'una trentena d'espais climatitzats on poder refugiar-se de les altíssimes temperatures. A més, a partir del cap de setmana, el centre cívic de l'Hereta, el centre històric, obrirà també els migdies i els caps de setmana quan el protocol estigui activat. I una altra novetat que avança la tinenta d'alcaldia, Cristina Morón.
En el cas de que detectem alguna persona vulnerable que visqui en unes condicions on la temperatura és molt, molt elevada, crearem un banc de material on se facilitarà ventiladors o refrigeradors a aquestes persones.
La Paeria facilitarà informació i seguiment a través dels serveis de teleassistència i estrena un servei de missatgeria per WhatsApp.
Gràcies, Lleida. Però, esclar, això és aquest any, però en portem uns quants ja al darrere.
Persones, sobretot, vulnerables, amb malalties preexistents, amb malalties cardiovasculars i respiratòries, que la calor és un factor addicional, la calor moderada i extrema és un pot provocar el fet que la persona mori i que no passaria.
Doncs aquí ens trobem, amb la forta calor de l'estiu passat, que ja tenim dades del que va provocar. 61.000 morts a Europa. Només a Catalunya van morir per les altes temperatures gairebé 1.800 persones. A Espanya, unes 11.000, i com dèiem, a tota Europa, 61.000 morts. Com sentíem, això ho deia un dels científics que ha firmat l'estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Joan Ballester, la calor afecta sobretot persones grans.
Les altes temperatures de l'any passat van causar unes 1.800 morts a Catalunya, de les quals 1.300 a la demarcació de Barcelona.
A Lleida, les morts per calor l'any 2022 no van arribar al centenar.
Espanya va ser el segon país amb més morts, 11.000, només al darrere d'Itàlia.
La majoria de morts són dones de més de 80 anys.
Si no es prenen mesures, la mitjana de morts per calor a Europa pujarà fins a les 94.000 al 2040.
I aquest és el Cap Sparrow.
What is very unusual this year is the degree of heat we're seeing in the North Atlantic. And when the oceans are particularly warm, it means that you will be warm.
Michael Sparrow, cap del programa de recerca en canvi climàtic de l'Organització Meteorològica Mundial, que està dient clarament el mar de l'Atlàntic Nord s'està escalfant. I això escalfa l'aire. I tot plegat provoca que s'estiguin registrant temperatures altes mai vistes fins ara, segons aquesta mateixa organització, la que representa l'Organització Meteorològica Mundial.
El 7 de juliol ha estat el dia més càlid des que en tenim registres, amb una temperatura global mitjana de 17,24 graus, 0,3 per sobre de l'últim rècord. Hi ha una pèrdua de gel sense precedents a l'Antàrtida i l'Atlàntic Nord ha assolit temperatures mai vistes. El Mediterrani és una de les zones del planeta on l'escalfament és més notable.
Bé, doncs així estem, amb temperatures altíssimes, amb el món que s'està rescalfant i que sembla que estigui bullint, i amb la situació que demà serà complicada en molts punts d'aquest país nostre. Però la política també està escalfada. Avui, per exemple, el president del Consell de la República, Carles Puigdemont, i Toni Comín no han anat aquesta tarda al ple del Parlament Europeu a Estrasburg, tot i que com a eurodiputats hi havien d'anar. Tots dos han evitat el desplaçament a França després d'haver perdut la immunitat com a eurodiputats. Estrasburg, Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Segons ells, l'Eurocambra no ha aclarit encara si poden fer el viatge per anar als plens o no, i han optat, per si de cas, per no córrer el risc de ser detinguts allà, a l'estat francès, oi?
Doncs sí, així és. Carles Puigdemont i Toni Comín veuen massa riscos i massa dubtes en la situació en què ha quedat la seva impunitat arran de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea. El president exiliat ha lamentat l'ambigüitat amb què s'han expressat els serveis jurídics de l'Eurocambra, motiu pel qual no ha pogut assistir al plenari que aquesta setmana se celebra a la seu del Parlament Europeu a Estrasburg, en territori francès. Per la seva part, l'eurodiputat i company de Carles Puigdemont a l'exili, Toni Comín, ha explicat a TV3 que demanaran cautelars amb el recurs que interposaran davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que pensen tenir de nou immunitat provisional.
No, en Estrasburg, sobretot, té com a objectiu garantir que quan arribi l'euroordre, aquesta euroordre es tramita des de Bèlgica, perquè hi ha molts motius pels quals nosaltres hem de fer aquest procés d'extradició a Bèlgica i no a França, d'entrada perquè és on tenim el domicili, les famílies i la feina, i després perquè ja tenim els nostres advocats belgues i perquè tenim tot el material que necessitem per aquest judici.
Qui sí que ha anunciat que es desplaçarà fins a Estrasburg és Clara Ponsatí. L'eurodiputada, però, no corre el risc de ser detinguda amb una euroordre, perquè sobre ella només pesa el delicte de desobediència.
I mentrestant, mentre això passava a Estrasburg, o no passava, certament no passava perquè no hi han acabat anant, per allò de no tenir molt clar el que responia el Parlament Europeu, mentre això era part de l'actualitat d'aquest país vist des d'en fora, ara tenim una actualitat molt vinculada a un cara a cara d'aquesta nit entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Els candidats del PSOE i del Partit Popular ultimen la preparació de l'únic debat a dos d'aquesta campanya que arrencarà a les 10 de la nit a A3 Media. Sempre hi ha alguna cosa en joc quan hi ha un debat d'aquest tipus, i més quan és un cara a cara. Pedro Sánchez mirarà d'escurçar distàncies amb el líder del Partit Popular, que el supera a les enquestes. Per tant, estem en aquella situació que el president sembla l'aspirant i que l'aspirant ja se sent president. Això és el que està en joc en aquest debat a dos. Madrid, Albert Prat, molt bona tarda, unit ja.
Què tal? Bona tarda. Sí, aquest cara a cara, l'únic que veurem, arriba a l'inici de la campanya i tots dos, Sánchez i Feijóo, són conscients que avui s'ho juguen tot perquè un pas en fals pot condicionar el que queda fins al 23 de juliol. Tant és així que Sánchez porta tot el cap de setmana fora d'escena per preparar-lo. El candidat socialista passarà a l'atac a través de les aliances del PP amb Vox i traurà pit de la gestió econòmica amb la intenció de posar el seu adversari davant del mirall.
Ya no le va a valer solamente las falsas noticias, el barro, la confrontación, sino que tendrá que forzarse.
Els socialistes desafien el candidat del PP a desplegar el seu programa de govern, però la intenció de Feijóo és buscar el cos a cos amb Sánchez a través dels pactes que ha signat amb Esquerra i Bildu, i també insistirà en el que els populars han batejat com el sanchismo.
Que está basado exclusivamente en el enfrentamiento, en la mentira y en la radicalización de la sociedad.
Com deies, el líder del PP parteix com a favorit a les enquestes i, per tant, avui és qui més hi té a perdre.
A El cara a cara començarà d'aquí a menys de dues hores, si és puntual. Fa 8 anys que no se'n fa cap, un debat com aquest. Aquí tot està mesurat, entenc, al mil·límetre, eh?
Sí, els dos candidats no els veurem a darrere d'un faristol, sinó que estaran asseguts en una taula, cara a cara, a 2 metres de distància, i els presentadors se situaran a peu dret en un segon pla. Tota aquesta posada en escena, Kilian, té un objectiu clar, que és intentar forçar que Sánchez i Feijó confrontin al màxim. Es preveuen gairebé 2 hores de debat i durant les pauses publicitàries només podrà entrar un sol assessor al plató, un per cada candidat. Aquesta serà l'única interlocució que tindran Sánchez i Feijó amb l'exterior perquè no podran portar cap mòbil ni cap tauleta a sobre, ni tan sols un rellotge, perquè aquest podria ser intel·ligent i, per tant, amb tot plegat el que es vol és evitar que entri qualsevol missatge.
Doncs mira, serà un element a tenir en compte, com superen el mono de tenir 2 hores sense tenir un mòbil a les mans, que molta gent no el passaria, per cert, aquesta prova. Moltes gràcies i que vagi bé, Albert.
Que vagi bé.
I segurament bona part de la campanya d'avui va d'això que acabem d'explicar. Primera prova, el PSC, que lamenta que Sánchez i Feijó només s'enfrontin en un únic cara a cara. Ho atribueixen a la falta de projecte i de confiança, diuen, del candidat popular. Canovelles, Aida Clemente.
La candidata del PSC, Meritxell Batet, ha assegurat que Feijó vol amagar el seu projecte de país perquè és un projecte fosc i buit i no hi té cap confiança. Per això, diu, no vol arriscar-se a debatre més. La presidenta del Congrés creu que aquesta nit Sánchez s'imposarà amb un projecte d'una Espanya oberta i esperançadora.
Veurem el model d'una Espanya oberta, amb un projecte de país il·lusionant, amb un projecte de futur i, sobretot, amb un projecte ple de llum, el model que representa en Pedro Sánchez. I en contraposició veurem un model del passat, un model fosc, un model de falta d'idees. I aquest model no el volem. Per això el 23 de juliol sortim a guanyar.
En un acte a Canovelles que encara continua en marxa, Batet ha apel·lat al vot sensat que diu representa el Partit Socialista.
També s'ha referit a això, a aquest debat, aquesta nit, el candidat, de fet, aquest vespre previ a aquesta nit, el candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, en un acte de campanya des de Durango, al País Basc. Oriol Pujadó.
Sí, tant ell com Oriol Junqueras han participat fins fa uns minuts en un acte de campanya d'EH Bildu. Rufián assegura que no tot es decideix aquesta nit.
Quizá haya 2 señores, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, y según quién, que se crea que la gobernabilidad, lo que vaya a pasar en el Estado español, se va a dirimir desde un plató de A3 Media. Pero es que quizá lo que vaya a pasar lo va a elegir Esquerra Republicana y Bildu.
Oriol Junqueras, per la seva banda, ha apostat pel diàleg i perquè la comunitat internacional jugui un paper en el conflicte basc i català.
La negociación, por difícil que sea, es nuestra principal herramienta a la hora de abrir las puertas de aquella comunidad internacional que sigue mirando y que sabe que no puede dar la espalda indefinidamente a la causa democrática de 2 pueblos que se pronuncian reiteradamente de modo cívico, pacífico y democrático.
Els 2 polítics republicans han demanat la mobilització dels electors per fer front a la dreta.
Els fins ara socis de Pedro Sánchez a la Moncloa, representats ara a la plataforma Sumar, critiquen que el cara a cara no és un reflex de la pluralitat ni d'Espanya ni de Catalunya. Tot i així, la cap de llista d'En Comú Podem per Barcelona, Aina Vidal, ha desitjat sort al candidat socialista.
Jo crec que és trist, crec que és penós i sincerament crec que no reflecteix la imatge, en aquest cas, doncs, del que som. Espero que se'n surti Pedro Sánchez i espero veure també doncs, quines són les propostes de Feijóo.
Vidal ho ha dit en una roda de premsa a l'ACN, on ha proposat que la taula de diàleg, a la famosa taula de diàleg, s'hi tractin temes com la gestió de l'aeroport del Prat, les Rodalies o un nou finançament autonòmic per Catalunya. Pel candidat de la CUP, Albert Botran, els temes centrals de la taula de diàleg haurien de ser amnistia i autodeterminació.
L'única clau de resolució del conflicte és l'amnistia i l'autodeterminació, que són temes que es van prohibir de parlar en la taula de diàleg que en el seu dia van acordar el PSOE i Esquerra Republicana. Si deixen fora l'amnistia i l'autodeterminació, no estan resolent, no estan en l'arrel del conflicte polític. És un error.
I el PDeCAT creu que al final del procés, com veuen al final del procés ells, com una oportunitat per recuperar l'espai electoral de l'antiga Convergència i Unió, de l'antiga CiU. Martí Ferrero.
El PDeCAT vol disputar Junts per Catalunya el vot de Xavier Trias a Barcelona. El cap de llista del Congrés, Roger Montañola, assegura que quan Junts fa de Convergència, el PDeCAT se sent còmode i ho ha exemplificat amb els resultats de les municipals a la capital del país.
Fer el Convergent dona la victòria a les eleccions a Barcelona. No ha donat l'alcaldia, però sí que dona la victòria. Per tant, sí que creiem que amb una part molt important de la gent que va votar aquella candidatura es pot sentir molt còmoda amb la nostra proposta política.
En una roda de premsa de campanya, l'agència EFE ha assegurat que al final del procés obre la porta a recuperar l'espai de l'antiga Convergència i Unió i que aspira a repetir els 4 diputats del PDeCAT al Congrés. Volem ser per Catalunya el que el PNB és pel País Basc, ha conclòs.
Hi ha alguna d'aquelles coses que podrien entrar perfectament i molt probablement potser estaria bé que entressin en campanya.
La Generalitat ha executat el 86% de la inversió prevista als pressupostos de l'any passat.
L'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya se situa per sota. De mitjana, s'inverteix el 62% del total previst als comptes.
Doncs aquestes xifres que diuen bastant del que és, a l'hora de la veritat, allò que s'inverteix. Si ho traduïm en xifres més concretes encara, la Generalitat va gastar l'any passat al voltant de 1.500 milions d'euros. On es van invertir aquests milions, Alba Barbosa?
Doncs el govern ha destinat prop de 120 milions d'euros a la línia 9 del metro i a la compra de trens per a Ferrocarrils de la Generalitat. Les remodelacions de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital de Viladecans s'han endut també una part important del total del pressupost executat. I darrere hi ha les inversions fetes en l'àmbit de l'educació, en la compra d'habitatges socials o en el sistema de reg del canal Segarra-Garrigues. La inversió real dels comptes de l'Estat espanyol queda de mitjana al 62%. Encara no hi ha les dades definitives de quants milions va invertir l'Estat a Catalunya l'any passat.
Seguirem parlant de xifres i de diners que sumats potser arribarien a aquestes quotes que acabem de comentar, però que, en definitiva, són repartits entre molta gent i amb molts maldecaps afegits, perquè ens diuen que els autònoms estan passant un moment molt complicat ara perquè els números no els hi acaben de quadrar. Enric Rius, president d'AUTCAT, Autònoms de Catalunya. Molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
Escolti'm, senyor Rius, què està passant? El 40% dels autònoms ha tingut un descens de la facturació. Com és això?
Bueno, a veure, la veritat és que això és una situació que és constatable gairebé en el dia a dia, no? És a dir, estem en un entorn en el que tots els preus estan pujant, en el que la inflació és la que és, en la que, a més, doncs, tenim més cotitzacions a la Seguretat Social, on, a més, l'escala de tributació no es deflacta i no recull aquest increment d'inflació, i tot això al final són costos amb persones, en aquest cas els autònoms, que a vegades és el més feble de la cadena, no? Perquè la seva capacitat de negociació o de repercussió de preus és molt limitada.
Per tant, entenc que aquí hi ha un efecte molt gran sobre tot això de l'augment de les despeses, més que no pas d'obtenir menys recursos, sinó que augmenten les despeses.
Exacte. Exacte, sí, sí, l'activitat, home, l'activitat en general ja, també és constatable, no? Vull dir que es manté, evidentment aniria per sectors, eh? Podríem entrar amb anàlisis molt més acurats, però en general no és tant una manca de feina com un increment de costos i la impossibilitat d'això que et deia, no? De poder repercutir aquest increment de cost en el preu.
La perspectiva, com a mínim a les sensacions dels autònoms, no és que la cosa vagi a millorar, perquè només un 1 de cada 5, per tant un percentatge petit, creu que creixerà en els pròxims mesos.
Sí, bueno, quan parlem d'expectatives sempre és difícil, no? Perquè evidentment en un entorn en el que veus que tot se't va posant una mica, o que és tot més dificultós, o que se't va posar més a la contra, doncs evidentment el desànim es va estenent, no? I és fàcil que la teva perspectiva doncs sigui més pessimista que no en un entorn més favorable, no? I aquí sí que entenc que hi ha una part important per part de les administracions públiques de revertir aquesta situació, no solament, o sigui, per revertir l'estat d'ànim, és dir, escolta, de fer polítiques en favor i en pro dels autònoms, però no només diguem, en discursos grandiloquents ara que venen eleccions, sinó en realitat.
Ara li anava a dir, perquè ara venen eleccions i de promeses se'n poden fer moltes. Quines són les que vostès rebrien bé si després es fan realitat, esclar?
Home, aleshores jo crec que a curt termini hi ha una situació que és molt clara, i aquesta sí que està a les seves mans, que és el fet de millorar d'una vegada la tributació de l'autònom. És a dir, l'autònom no solament és que l'escala de renda no s'hagi deflactat, com li passa a qualsevol altre ciutadà, i que proporcionalment estigui més pagant més impostos que els que pagava fa 3 anys o fa 4 anys, sinó que el càlcul de com es calcula el benefici de l'autònom està absolutament penalitzat i no recull moltes de les despeses que l'autònom té i que té la impossibilitat de poder-se aplicar, amb la qual cosa està pagant no per lo que guanya, sinó per damunt de lo que guanya.
Ja. Bé, aquestes coses són les que es veurà després, si tenen alguna concreció després de les promeses, vull dir. Senyor Rius, moltíssimes gràcies, una abraçada, i que la pròxima vegada que parlem aquests percentatges siguin diferents.
Esperem que sigui així.
El que espera coses diferents, i de fet les provoca una mica, és Recep Tayyip Erdogan.
Şuan 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen...
Que reclama que s'aplani el camí a Turquia per entrar a la Unió Europea com a nova condició que posa per aixecar el veto turc a l'adhesió de Suècia a l'OTAN. Una cosa causarà l'altra, diu. I com que té una mica la paella pel mànec, a vegades li surten bé aquestes reclamacions. Això ho ha fet just la vigília d'una cimera clau de l'Aliança a Lituània, on hi tenim a Vilnius, a la capital, un enviat especial, el Jordi Baró. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Això ja ho fa Erdogan, ha sorprès avui amb aquesta demanda inesperada, eh?
Sí, Erdogan ha sumat en l'últim moment una nova reclamació que s'obri el camí per l'adhesió de Turquia a la Unió Europea, un procés completament encallat des de fa anys pels retrocessos en democràcia i estat de dret al país. El president turc redobla així el pols i manté bloquejada la ratificació de l'ingrés de Suècia a l'OTAN. Des d'aquesta tarda s'estan fent nous intents per solucionar la situació, de moment sense èxit, amb contactes d'Erdogan al primer ministre suec i al secretari general de l'Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, que no perd l'optimisme.
Encara és possible tenir una decisió positiva sobre l'adhesió de Suècia aquí a Vilnius. No en tenim cap certesa, no en tenim cap garantia, però òbviament ara tenim l'impuls de la cimera i utilitzarem aquest impuls per assegurar el màxim progrés possible.
Més enllà de Suècia, la cimera de l'OTAN tindrà Ucraïna com a protagonista. Vilnius, la capital de Lituània, rep els líders inundada de banderes ucraïneses i amb missatges a favor de l'ingrés de Kiev a l'Aliança Atlàntica. La reunió, a partir de demà, servirà per un acostament, però malgrat les pressions de Zelensky, no se n'espera que en surti un horitzó temporal sobre l'adhesió.
Sí, aquestes cimeres acaben passant una mica com qui no vol la cosa i no acaben deixant massa posat ni massa pòsit. Gràcies, Jordi, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Per cert, parlaven d'Ucraïna perquè Ucraïna és en el rerefons d'aquesta cimera, d'aquestes trobades, d'aquests contactes, en el rerefons també del que va passar fa uns dies entre el que fins aleshores eren dos amics.
Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек.
I 11 dies després, el Kremlin admet que el president Putin es va reunir amb el líder del grup de mercenaris Wagner, Yevgeny Prigozhin, abans de fet, arran de la rebel·lió fracassada que va protagonitzar i abans que marxés cap a Bielorússia i després tornés cap a Rússia. Així ho deia aquest que escoltàveu, que és el portaveu del govern rus, Dmitri Peskov. I és que Moscou ha volgut rebaixar el simbolisme de la trobada, sostenint que hi van participar 34 persones més i que tothom, Moscou, Noel Rodríguez, hauria promès, diu tothom, hauria promès lleialtat a Putin.
Què tal? Bona nit. Sí, una trobada entre Vladimir Putin i Yevgeny Prigozhin que ha sorprès molt, no només pel fet que s'hagi produït, sinó perquè s'ha comunicat 11 dies després que tingués lloc. Segur que algun interès tenia el Kremlin en amagar fins ara aquesta informació. Una reunió que no va ser un tet-a-tet entre el president rus i el cap dels mercenaris, sinó que hi havia una trentena de persones més, entre elles els càrrecs de Wagner. El portaveu del govern, Dmitri Peskov, ha revelat alguns detalls del que es va parlar en aquesta trobada de més de 3 hores.
Els comandants van exposar la seva versió del que havia passat. Van remarcar que ells són partidaris lleials i soldats del cap d'estat i comandant en cap. Van dir que estaven preparats per lluitar per la seva pàtria.
El Kremlin també ha tallat de socarrer el rumor sobre la destitució del cap de l'Estat Major, Valeri Gerasimov, i n'ha publicat imatges per primera vegada des del motí del 24 de juny. Gerasimov va ser designat comandant de les forces russes a Ucraïna a principis d'any en substitució de Sergei Surovikin, de qui, per cert, fa setmanes que no se'n sap res, i això no fa més que augmentar les sospites que va tenir alguna implicació durant el motí de Yevgeny Prigozhin.
Moltíssimes gràcies, Noel. Acaben de sonar els senyals horaris de 8:45 del vespre. Deixeu-nos explicar una cosa ara que ens ha cridat molt l'atenció en aquest punt i, a més, deixeu-nos buscar suport per explicar-ho millor. Roben 9 ampolles de vi valorades amb més de 100.000 euros a la seu de Vins i Licors Grau a Palafrugell. L'ampolla robada més cara costa gairebé 30.000 euros. Els lladres hi van entrar diumenge al migdia. I semblaria que se n'han endut el millor que hi havia a Vins i Licors Grau de Palafrugell. Dèiem que buscaríem suports per explicar-ho millor, això. Qui millor que el propietari de Vins i Licors Grau per explicar-nos-ho? Jordi Grau, molt bona nit. Jordi, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Hola, com està? Després d'aquest ensurt, vaja, més que ensurt, d'aquest robatori.
Bueno, un sentiment d'impotència, no? Que veus que t'ho agafen o t'ho prenen a davant dels morros, com aquell que diu, no? Va ser a llum del dia, a les 12 del migdia, amb la botiga oberta, i bé, la veritat, això que diem, no? Impotència.
Penso que una treballadora fins i tot els va veure, no?
Sí, correcte. Estaven ells manipulant, van entrar tres individus i van estar donant voltes a la zona de grans vins, tot tenim el productes, i... Van portar una palanca per obrir la vitrina que ho tenim amb les ventoses, i quan acabàvem de recollir totes les ampolles hi havia una treballadora que ho va veure i va començar a cridar atureu-los, i van anar darrere seu, però no van poder els atrapar.
Sabien el que buscaven?
Sí, jo crec que sí, perquè van anar directament en allà. Precisament ara fa, deu fer cosa de 2-3 mesos, van voler robar ampolles semblants, no d'aquest preu, de Petrus, de Bordeus, que ho teníem una vitrina, van estar mirant aquesta, van veure que no podien obrir-la i van obrir-la del davant, i van treure les ampolles, però es van enganxar abans de sortir i no van poder-ho fer. Jo crec que ahir anaven directament aquestes ampolles. Que ja sabien com fer-ho, portaven les eines per fer-ho i van fer-ho.
Si li sembla, senyor Grau, afegim a la conversa algú que coneix molt també el món del vi, que és la presidenta de l'Associació de Sommeliers de Catalunya, l'Anna Vicenç. Anna, molt bona nit també, bona tarda encara.
Hola, bona tarda.
És habitual que hi hagin robatoris d'aquest tipus? Perquè, és clar, els que no som tant del sector ens sorprèn aquesta especificitat, aquest anar a buscar això i aquest valor, també, no?
Mira, per sort no és habitual, però quan passa una cosa així, és el que diu Jordi, és d'una impotència i d'una ràbia increïble, no? Al final, a les botigues de vins especialitzades haurem de fer com si fos un museu d'obres d'art, amb segurates, amb alarmes, amb càmeres i no sé, i bloquejant les sales, perquè és increïble, no?, que passin coses d'aquestes.
Anna i Jordi, qualsevol dels dos, això, qui hi ha al darrere d'aquest tipus de robatoris? Perquè no sembla que sigui un que ha dit m'agrada l'ampolla i me l'emporto.
Home, jo crec que és gent que ja sabia el que volia, perquè ja van venir l'altra vegada, no van poder agafar això, aquest cop ja venien amb... l'altra vegada van venir amb bosses, aquest cop ja venien amb motxilles, amb unes ventoses, són gent professional, i tenim imatges que una assenyalava les ampolles que havia d'agafar, vull dir que ja sabien el que agafaven. Penso que potser ho agafaven sota encàrrec, o perquè saben que hi ha un mercat negre paral·lel per poder-ho vendre, això ho desconec, però sí que coneixien molt bé el que anaven a agafar.
Us consta, Anna, això, que hi hagi un mercat negre de col·leccionistes o de grans aficionats al vi que busquin aquest tipus de material tan destacat, aquestes ampolles tan bones i tan cares?
No ens consta, però segurament que hi és, està clar. Són ampolles molt buscades, són ampolles molt limitades, molt exclusives, de preus molt alts, I el que fa més ràbia és que això anirà a parar a mans de gent que no valora el producte, que realment el que busca és això, és luxe, és prestigi, i o per col·lecció o per consum propi, al final, que tampoc ho acabaran valorant, no? Perquè al final qui ens estimem aquest món i qui ens estimem el món del vi, acabaríem apreciant una ampolla d'aquestes, però qui no, al final paga per marca, paga per luxe i paga per prestigi, per... sigui per consum o sigui per col·lecció.
Clar, aquí hi havia la cosa també que es pregunta la gent, és això per guardar-ho o és per veure-s'ho? Clar, no sabem qui s'ho ha emportat, lògicament, però suposo que els col·leccionistes deu ser gairebé un sacrilegi obrir-les, no?
Bé, jo crec que el vi és per gaudir-lo i per obrir-lo, però evidentment aquestes ampolles tan icòniques doncs tenen un punt de col·lecció i de quasi bé de contemplació, de, com una obra d'art, com una joia, no? I, però també entenem que hi ha gent que s'ho veu, perquè evidentment surten cada anyada i són productes que són super buscats i encara que els compris no els pots trobar, per això tenen aquest valor a l'hora de que la gent els pugui voler robar, perquè són molt difícils de trobar, no? Diria que aquí a Catalunya pocs llocs es poden trobar la veritat que teníem aquestes ampolles, no? Teníem aquestes 9 ampolles que han endut, Romané Conti, Latache, etc., Risbon, doncs són referències molt difícils de trobar.
Sabeu perfectament quines són, però malgrat que les conegueu gairebé com si fossin filles vostres, deu ser difícil seguir-la de pista, o no, una ampolla com aquestes quan està robada?
Això, clar, no tenim massa experiència. L'antecedent que tenim és el de l'Hotel Atrio de Càceres, que els hi van robar 45 ampolles d'aquest nivell, també, i crec que van trobar els que ho van fer, però les ampolles no s'han vist mai més. En aquest cas, no sé, van perdre un mòbil, tenim la matrícula del cotxe, tenim diverses proves, poder amb ells els trobaran, però el vi ja ha passat un dia, és difícil que el trobi, ja deu estar col·locat o no sé. Clar, tampoc sé molt bé com funciona aquest món,
Anna, deies que això no és molt habitual, aquí a Catalunya, de moment, vaja, i sortosament.
No, per sort no. Bueno, i de fet, ampolles d'aquestes característiques les tenen, com diu en Jordi, l'Atrio, restaurants d'aquestes categories, com podrien ser el Celler de Can Roca, a casa nostra, o en Jordi Grau, a Vins i Licors Grau, però tampoc és una cosa que es pugui trobar a molts llocs, no? Sinó que està a dos o tres llocs molt puntuals. I, per tant, ja saben on van, ja saben què busquen, ja saben què volen, i ja abans d'agafar-ho ja hi han anat dos o tres vegades abans per veure com ho poden fer.
Sí. Correcte, sí.
Jordi, l'Anna deia al final s'haurà de fer gairebé com els museus i tenir seguretat i tot això. S'ho està plantejant el Jordi Grau?
Bueno, evidentment, després del primer intent nosaltres vam estar esperant què fer, volíem posar unes alarmes acústiques, però quan s'obrís la vitrina no hem sigut atents a posar-les perquè havien de venir un dia d'aquests i encara no ho havien de fer. Però evidentment que un es planteja com millorar la seguretat, no? I segurament alarmes acústiques, poder personal més format en aquest tema i bé, buscar, pensar la manera de com dissuadir, no? De que ho puguin tornar a fer. El problema que un li dona la sensació de que si volen poden, no? I això és el més frustrant de tot, no?
Un, Jordi, pot assegurar un vi d'aquest tipus? Estaven assegurades aquestes ampolles?
Evidentment estava assegurat al continent que hi ha l'empresa Vins i Licors Grau, la vinoteca, van de valorar, van fer la denúncia, ara hem de mirar de fer les gestions oportunes i veure com quina resposta hi ha, encara estem en allò.
Bé, escolta'm, doncs Anna Vicens, presidenta de l'Associació de Sommeliers, amb qui voldríem haver parlat només de vi i no d'aquestes circumstàncies, i gaudir del vi encara que fos des de la ràdio, perquè es pot transmetre les sensacions també a través de la paraula, però avui hem hagut de parlar d'això, i Jordi Grau, de Vins i Licors Grau, moltes gràcies per atendre'ns, una abraçada a tots, també els gossos que sentíem de fons, que no sé si corresponen a un o a l'altre, però en qualsevol cas, benvinguts siguin també. Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
Gràcies, bona nit. Vinga, bona nit.
Repassem l'actualitat d'avui i ho fem començant amb la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Un home que coneix perfectament el sector educatiu, valorat entre la comunitat educativa. Un home dialogant i un home solvent.
Aquesta és Marga Proens parlant del nou conseller d'Educació, Antoni Vera, un filòleg de llengua catalana que s'encarregarà de muntar l'escolarització en castellà. El govern de Proens no tindrà direcció general de política lingüística ni farà accions de normalització del català. Està format per 6 homes i 4 dones i elimina la Conselleria de Medi Ambient i dilueix la cartera d'Igualtat dins de les serveis socials. L'Audiència Nacional Espanyola arxiva la investigació per les infeccions amb el programa Pegasus a mòbils de dirigents del govern espanyol, entre d'altres el de Pedro Sánchez.
El jutge instructor de la causa ho atribueix a la falta absoluta de col·laboració, diu a la resolució, per part de la justícia i el govern d'Israel, on té la seu l'empresa propietària del programa d'espionatge. Segons l'Audiència, han fet cas omís de les diverses peticions de col·laboració i no tenen per on estirar el fil per determinar l'autoria de les intervencions.
Els Mossos han detingut una dona per la mort violenta d'un home en un bar de Calella, al Maresme.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 4 de la matinada d'aquest dilluns, alertant que hi havia un home mort en un bar del municipi. La víctima tenia 42 anys i hauria tingut una discussió dins del bar amb l'agressora, que li hauria clavat un ganivet per l'esquena. Tots dos regentaven aquest bar. El jutge que porta el cas ha decretat el secret de les actuacions.
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home acusat d'haver empès un altre home quan passava un autobús.
L'ha acabat atropellant i ara la víctima està a l'Hospital Ferida crítica. Els fets han passat aquesta matinada pels vols de 2:45 a la Curulla entre l'avinguda Paral·lel i el carrer Tamarit. Segons diversos testimonis, un altre home l'hauria empès. La Guàrdia Urbana l'ha detingut com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi per imprudència greu. Ara els Mossos investiguen aquest cas.
Els socorristes de la Creu Roja avisen que només la meitat dels banyistes fan cas dels advertiments quan hi ha bandera groga.
Això després d'un cap de setmana negre a les platges catalanes amb 4 persones ofegades. L'entitat denuncia que la inconsciència acaba posant en perill també els socorristes. Ho ha explicat aquesta emissora el coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona, Oriol Román.
El grau de compliment dels advertiments és d'un 50% poder. Té les conseqüències de que s'està posant en risc la vida d'aquesta persona que entra a l'aigua i després, a posteriori, la vida del socorrista que entra a buscar-lo.
Segons Román, la majoria dels banyistes que no fan cas no són conscients de les seves limitacions.
Anem ara a la Catalunya Central.
Una macroresidència de Manresa per estrenar buida des de fa un any.
Manresa, Nàtia Dell.
Es va projectar abans de la pandèmia i havia de ser una residència privada per a gent gran amb 195 places. Però la multinacional, que hi ha al darrere Orpea, ha acabat sent rescatada per l'estat francès i el projecte ha quedat del tot penjat. El futur de l'equipament amoïna l'Ajuntament, que ni vol ni pot comprar-lo i està amatent a qualsevol moviment de fitxes. El consistori no comparteix el model i insisteix a reclamar més places públiques, que és el que necessita a la ciutat. Una reivindicació que comparteix la plataforma en defensa de la gent gran.
El preu del porc remunta i marca guanys rècord en 35 euros per animal.
Una situació que contrasta amb la de l'any passat en què els ramaders perdien uns 7 euros per porc.
Lleida, Roger Segura.
La millora de la situació es deu a la caiguda de la producció al conjunt d'Europa. Rossend Saltiveri, de la Unió de Pagesos.
Un marge important en aquests moments que ens ha d'ajudar, ens ajuda a sofrar les pèrdues de l'any anterior.
El sindicat reclama facilitats per adaptar les granges a la nova normativa de benestar animal que obliga a ampliar un 14% l'espai lliure per als porcs.
Salvament Marítim ha rescatat 86 persones, exactament, en una barcassa a 132 quilòmetres al sud de Gran Canària, totes elles en bon estat de salut.
En un principi, l'avió de reconeixement havia informat que podia haver-hi fins a 200 persones, dada que ha fet pensar que es podia correspondre amb l'alerta del 5 de juliol passat sobre la sortida d'un vaixell de migrants del Senegal. Aquesta alerta i recerca, per tant, segons Salvament Marítim, segueix activada. Al Marroc, el servei de rescat ha recollit també 87 migrants més, un d'ells sense vida, en un altre caiuco que havia sortit del Senegal.
Sanitat retira del mercat un lot d'unes galetes de la marca Gerblé perquè contenien la droga burundanga.
Té un efecte sedant i és una droga coneguda perquè s'utilitza en algunes agressions sexuals. Les galetes són sense gluten i porten trossets de xocolata. Formen part d'un lot que té una caducitat del 20 de setembre d'aquest any i s'ha distribuït des de França, Catalunya, Andorra, Espanya i Alemanya. Per tot això, l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària recomana a les persones que en tinguin a casa que no les consumeixin i que retornin el paquet als punts de venda.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Amb Catalunya Ràdio, TV3 i Vichy Catalans Sabores obre el cor a l'estiu més especial.
Ets un altre espècie, però...
Jo t'estimo igual, siguis de Venus o Premià de Dalt. Jo t'estimo igual, d'aquí o d'allà tant me fa...
El 23 de juliol és dia d'eleccions generals. Per votar, identifica't amb el DNI, el permís de conduir o el passaport. Utilitza el sobre blanc per al Congrés i el sípia per al Senat. Lliura els tancats a la presidència de la taula perquè els comprovi. I diposita cada un dels sobres a l'urna corresponent. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renuncis al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estiu del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Aquest estiu celebrem els primers 40 al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Doncs ara mateix aquí a Catalunya Ràdio hem de fer record a una de les figures de la nostra història i mai millor dit això. Perquè ha mort als 90 anys la historiadora Núria Sales i Folch, filla de l'editor i escriptor Joan Sales, l'autor de l'Incerta Glòria, i també de l'editora Núria Folch i Pi. Núria Sales, deixeble de Jaume Vicens, Vives o de Pierre Vilar, deixa un llegat molt important. De fet, aquesta historiadora està considerada una de les artífecs de la renovació de la història moderna de Catalunya. El 1939 es va exiliar amb la seva família a França, després a la República Dominicana i finalment a Mèxic. El 1948, gairebé 10 anys més tard, va tornar a Barcelona. A banda de diverses publicacions, Sales va treballar com a professora a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i va col·laborar en diversos mitjans de comunicació, entre ells el diari Avui. També va ser membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. La cerimònia de comiat serà demà a les 11 del matí al Tanatori de Collserola de Barcelona. Un record al passat que s'ha produït avui en aquesta desaparició i ara una mica de mirada cap al futur perquè de mica en mica es va descobrint com serà la pròxima temporada de Catalunya Ràdio, que arriba plena de novetats. Avui se n'han sabut dues.
Manel Elias serà el nou presentador d'aquest informatiu al Catalunya Nit, que el 4 de setembre recuperarà el seu horari habitual de dilluns a divendres de 10 a 11 de la nit. L'excorresponsal a Moscou d'aquesta emissora i també de TV3 s'incorporarà al programa aquell dia i ja ha avançat que voldrà posar l'accent en el periodisme d'autor, en la reflexió i els reportatges. I l'altra novetat és que el programa Les dones i els dies, que presenta Montse Virgili els dissabtes, passarà també a partir del 4 de setembre a emetre's entre setmana, just després del Catalunya Nit, és a dir, d'11 a 12. L'objectiu és donar una mirada més àmplia al feminisme, que és el seu eix vertebrador.
I ara és un eix vertebrador d'aquest programa en tota aquesta temporada, que de fet ja vam acabar divendres, però que ara tenim en aquest plus, en aquesta continuació, diguem-ne, fins a final d'aquest mes, amb un Catalunya Vespre, sempre referència al teatre. I les arts escèniques, i l'òpera, i el bel canto, i la lírica. I avui nit d'estrena al Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb l'Incoronazione di Popea, de Claudio Monteverdi. Tenim la Marta Viana allà, com sempre. Bona nit, Marta.
Hola, bona nit.
Això deu anar per la mitja part, per tant seria una raó i mig, per ser exactes, però vaja, fem-ho allò rodó. Tres raons per anar-hi?
Doncs mira, la primera perquè aquesta proposta de Calixto Vieito és del tot arriscada i provocadora i és capaç de portar una de les primeres òperes que es van escriure al segle XVII i portar-ho avui a la contemporaneïtat més absoluta. I ho fa amb una proposta que no s'assembla a cap òpera convencional, amb un escenari despullat, no hi ha res, amb un vestuari també del tot actual i amb unes pantalles LED immenses penjades a les llotges del Liceu, on pots seguir en primer pla què està passant tota l'estona escena. Un toc molt cinematogràfic, valent i del tot innovador. La segona, perquè la música de Monteverdi acompanya majestuosament i deliciosament tota l'estona i està dirigida en aquest cas sota la batuta del mestre Jordi Savall, que per primera vegada ha treballat en tàndem amb Calixto Vieito i funcionen la mar de bé. I la tercera, perquè la història de Popea sobre amor, poder i sexe, Calixto Vieito la trasllada a escena al 100%. En fil per randa, i aquesta part tan sexual pot ser per les primeres files i part del públic, i dic pot ser, doncs pot incomodar una mica.
Doncs ja sabeu quina és l'opinió i la firma de la Marta Viana amb les seves tres raons sobre aquesta obra, L'Incoronazione di Popea, de Claudio, és la seva última obra, per cert, de Claudio Monteverdi.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Dies de Ràdio. Turn up
the radio. Catalunya Ràdio, 40 anys.
Avui a Dies de Ràdio, 3 hores amb el Lloro, el Moro, el Nico i el Senyor de Puerto Rico. O el que és el mateix, amb Jordi Vendrell, Quim Monzó, Ramon Bernils i el Caballo Viejo.
El caballo no puede perder la flor que le dan.
Ole, yes.
Aquesta nit a partir de les 11 a Dies de Ràdio.
Hem passat 7 anys, Paula.
Quan va ser l'última vegada?
És el que s'ha de fer quan et deixen, no?
I què, mullar-se amb desconegut?
Que no és la primera vegada que quedo un tio de Tinder més grans que jo.
Torna't a enamorar.
L'únic que has de fer és deixar-te portar.
Ens fem un petó.
Cites Barcelona, a TV3, aquesta nit.
Però has follat o no has follat?
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La vida és una tòmbola, tòmbola.
Del 12 al 16 de juliol, al Teatre Eòlia de Barcelona, Tòmbola, de Maria Ramírez i la companyia Gespa al Cap. Un monòleg musical sobre el masclisme, la toxicitat i l'abús de poder, al ritme de cançons de Marisol. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Aquest estiu, gaudiu del millor jazz en un escenari únic a la Costa Brava amb el Jazz Festival L'Estartit. Del 20 al 23 de juliol, 8 concerts amb noms destacats del gènere com Avishai Cohen, Kurt Elling o Richard Bona, entre d'altres. Més informació a jazzestartit.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions.
Jo t'estimo igual, siguis de Venus o Premià de Dalt.
Amb Catalunya Ràdio i TV3, obre el cor a l'estiu més especial.
D'aquí o d'allà tant me fa.
Ara mateix, 6 minuts llargs per arribar a les 9, els aprofitarem per molta música, tot i que comencem sense música. Ara entendreu per què, perquè només hem de dir una cosa prèviament a sentir-ne molta. Ja se saben els 8 finalistes, 8, al Premi Cerverí, una iniciativa de Catalunya Ràdio, ICAT i la Fundació Prudenci Bertrana, amb la col·laboració de la revista Enderroc. Avui han començat les votacions, que estaran obertes fins al 10 de setembre, al web de Catalunya Ràdio. 9 dies després s'anunciarà el guanyador durant la gala del lliurament dels Premis Prudenci Bertrana. Dit això, ja és el moment de sentir la música als 8 finalistes.
Coneixem molta gent tot el dia rodejats, però qui no s'ha sentit molt sol estant acompanyat.
Aquest tema és Llevar-nos cada matí, de Pau Vallvé.
I el clima col·lapsant, qui no nota l'estómac una mica d'ansietat.
Aquest era el primer finalista, el segon. No en vull saber
res. I els heu conegut, Coti per Coti, de Detallets. Coti per Coti, Coti per Coti. No em crec històries inventades. Coti per Coti. De tu ja no em puc creure res. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. És aquelles que costen de tallar, però les hem de tallar, perquè anem pel tercer. A tu.
És la veu dolça del grup Venus i el tema es diu Xiu Xiuets. El cel més blau, rosa clar de núvol baix, fa pensar en aquella olor que et recorria gotejant pel suador vora el món. I vull parar els teus cafès per escoltar-te bategar, mirar...
Doncs encara un altre que podeu votar. Tots a meva
mà. No és La Sala Oberta, de Miquel Serra. I no se cansa mai. Es temps mos avalua i mos amaga, seguint iguals detall. Com ho ha canviat tot. Anem als últims, va. Casa nostra és un lloc tan especial. I ara torna Soc un bohemio, amb el tema Les coses que no m'agraden de tu. Al mig del menjador, la nua salta el vent, jo menjo uns albercocs, i tu ets ahir al jardí, al fons que estàs llegint, i els últims raigs de sol, abans sigui de nit, que escriure quan estic content, és difícil però important, tot és com havia de ser, tot és com ho vam pensar. Doncs anem pensant que ens en queden dues.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta una estetat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però
és el tema Jugular, de Triquell. Que mori vivint.
Tots abduïts, la movim a tabala, però jo crec en el destí. Una aparició il·lumina mitja festa, fem alguna cosa que aquesta pari apesta. Pa, 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 pari.
I ja, per acabar, l'última. Míguls en
formes rares de... Fotogrames de Zousa. Damunt les nostres
cares de preocupats. Doncs són les que podeu votar ja a partir d'ara i fins al mes de setembre. Acabem amb una última de Depeche Mode que tornarà a actuar a Barcelona.
Després del seu pas pel Primavera Sound del mes de juny passat, avui han anunciat que tornaran, ara en un concert en solitari que serà el 16 de març de l'any vinent al Palau Sant Jordi. Les entrades es posaran a la venda d'aquí a una setmana. Apunteu el 17 de juliol al web de Live Nation.
Tancarem nosaltres, com sempre, amb el temps. Enric Agut, bona nit.
Hola, bona nit, Kilian.
Gairebé no cal ni preguntar res, perquè ja sabem de què anirà la cosa, no?
Sí, sí, és un tema bastant avorrit. Si poguessis preguntar per tempestes i... Però... O neu, t'imagines, neu a l'estiu?
Sí, però no puc fer-ho, oi? Doncs anem al que toca, caloradíssima.
Sí, calor la podem qualificar d'extrema, així directament aquest dimarts a comarques d'interior. A la costa no, sí que puja la temperatura, avui s'han assolit màximes a la costa del 30, les més altes a l'interior, per exemple, a Solsona o Lleida, 38. Doncs bé, demà el que tindrem és que tot l'interior farà molta calor, en alguns indrets arribaran als 40, i cap al Pla de Lleida podrien assolir xifres de 41, 42 o 43, costa dir-ho, però... podríem arribar en algun punt a assolir algun rècord, no de forma general, perquè els rècords que tenim són molt alts, del 2019, del juny del 2019, que va fer una calorada molt intensa durant diversos dies, però alguna xifra de 42-43 podria caure demà, a l'interior. Costa no, costa al voltant dels 30-31-32, amb xafogor. I també, com a comentari, demà a la tarda, algunes tempestes que es formin a l'Aragó poden ser arrossegades pels vents de l'oest i arribar a Lleida i Tarragona. I han acompanyades de ventades. Hi ha avís de ventades demà a la tarda en aquestes comarques perquè pot venir una tempesta perduda des de l'Aragó i deixar també alguna gotellada o calamar-se molt puntual. O també arriba alguna tempesta seca. Tempesta seca és quan tenim una tempesta que s'ha format a nivells alts i descarrega llamps, que alguns poden arribar a terra, que és un perill, perquè després no precipita. La pluja s'evapora abans d'arribar a terra de la calor que fa. Bé, no la podríem tenir, això.
Doncs tinguem-ho tot present i agafem forces. Que vagi molt bé, Enric.
Igualment.
Igual diem a tots els que ens escolteu i feu ràdio amb nosaltres. Forces per aguantar demà la calorada que ens ve a sobre. Gràcies per ser-hi en aquesta pròrroga fins a final del mes de juliol. Una abraçada a tots, que vagi bé.